Aquest home està renovant la ràdio dels matins perquè vostè trenqui amb la rutina. Aquest home fa el seu programa Sense Cadenes perquè vostè disfruti a Catalunya Ràdio. Escolti-ho de 9 a 12. Trencarà la rutina dels matins i tornarà a disfrutar de la ràdio. Aquest home és en Josep Cuní. Comença
Sense Cadenes. Catalunya
Ràdio. Josep Cuní, bona tarda.
Què tal, com anem, Santi? Bona tarda.
Aquest home ets tu.
Era jo.
Sí, sí.
Però no sé si sóc jo. Era jo.
Eres. Va ser tan valent que no vas acceptar una feina, sinó dues, no? Per anar a Catalunya Ràdio, tu.
Vaig acceptar una feina que va esdevenir doble.
Sí.
Jo vaig acceptar-ne una. I aleshores van marcar un calendari. La feina que vaig acceptar va ser venir a fer de director general de programes, que era el càrrec que constava...
A la targeta.
A la porta. I després el programa dels matins. Es volia que ho fes tota l'hora, vaig dir no, primer durant uns mesos mirem com va tot i al gener ja començarem. Vaig començar el 3 o el 4 de setembre del 84 a exercir el càrrec i el programa el vaig començar el 7 de gener del 85.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
És un programa del Departament de Nous Formats de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Aurora, què tal? És un quart d'una del migdia.
Bon dia, Catalunya, són les 8 en punt.
A Catalunya Ràdio, les festes assenyalades...
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Senyores i senyors, bona nit, són les 12...
Burri!
La ciutat de Barcelona era fins fa...
Bona nit, és la porta del Club de la
Victoria. El 23141...
Ole, això és el lloro, el micro...
Quan comencem les dues hores de sirena...
Avui no s'espantin si es troben pel carrer.
Doncs això és una raó per la qual jo...
Perquè sovint quan fem anàlisis i tertúlies...
Molt bon dia, avui a l'Ofici de Viure...
Perdó, senyors, estic fent un reportatge...
Bon dia, són les 7.
Moltes gràcies, senyors.
Bon dia!
Desperta, Catalunya, són les 6.
La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio. Un quart i dos minuts d'una de la matinada.
Quina comoditat, de 9 a 12. Però què és això, aquest horari de senyor?
Va ser el primer perquè la temporada següent ja es va ampliar, va començar a les 8 i després es va anar ampliant.
Hem embogit tots plegats, no?
Sí, però jo crec que va ser una bogeria sana en aquell moment, no?
Sí?
Sí, no sé si ara ho podríem valorar igual, però bé, som on som per allò que hem fet.
I calia fer tot això?
No ho sé, a tu et calia fer tantes coses com has fet en aquesta casa?
Ja no ho conto.
Doncs ja està, doncs hi ets i Sant Despascos, no? Ho hem fet i això és el
que
val.
En la perspectiva del temps, és veritat que ho has de veure sempre amb els ulls del moment que toca, però ara veure un magazín de matí de 9 a 12...
Bé, era el que es portava en aquella època, eh?
Sí, sí, clar.
Vull dir, això era el que duraven els magazins a partir del que es van inventar Ràdio Nacional d'Espanya i que va ser el precursor del Protagonistes del...
Clar, perquè venies d'un informatiu.
Del de l'Olmo, no? Del de l'Olmo, sí, sí, perquè a les 8 hi havia notícies a tot arreu i aleshores a les 9 començava el programa magazín. I això, si la memòria no em falla, el primer de tot va ser un programa que va fer el José Ferrer a Ràdio Nacional d'Espanya i que va ser el preàmbul, per entendre'ns, del que després es va fer càrrec el de l'Olmo, que li va canviar el títol.
El de Costa a Costa.
El de Costa a Costa, que després va ser protagonista, sí.
Doncs ho deia per això, perquè semblava, és a dir, que ara, si no comencen a les 6 del matí els magazins, sembla que no hi ha audiència, no?
Sí, però fixa't que començar a les 6 un programa...
Però tu també l'has fet aquest horari, no?
Sí, jo l'he fet aquest horari no sé quants anys, una barbaritat. Però és que els matins ja no és... Tot el que és l'entramat d'un programa de matins a la ràdio no és un programa, és un format.
Sí.
Que és més que un programa per aquells espagoients que no sàpiguen del lèxic. Perquè comences amb informació i, de fet, fins a quarts de 9 és informació pura i dura, amb entrevistes que després genera, de vegades de genera, però genera una tertúlia que manté entrevistes i després, a partir de les 10, tot això es fa una mica més soft i entren doncs, altres aspectes per acabar més en els àmbits culturals de l'espectacle, etc.
Quin mal han fet les tertúlies, no?
No,
no?
Cap ni un. Cap ni un. No han fet cap mal les tertúlies. No em diràs que t'apuntes tu al pim-pam-pum, perquè saps
no,
què
no,
passa?
No, és que a mi justament el pim-pam-pum no m'agrada.
Ah, bé, doncs aleshores tens un
problema. I això
problema.
És la tertúlia.
Tens un problema.
Almenys, i les esportives pitjor, eh?
Mira, de les esportives n'hauríem de parlar...
Ah, em diràs que
també... A part. No, jo crec que les tertúlies no han fet tan mal com alguns han volgut fer creure. Els que van voler fer creure que les tertúlies feien mal era gent que volia ser les tertúlies
i no hi era.
I a partir del moment que els van anar convidant van de deixar de criticar les tertúlies. I podria fer la llista que no faré, però la tinc.
Ja, m'ho crec.
Perquè, sí. No, perquè m'ha ja, passat, sí. Saps? O sigui, gent que m'han despotricat va dir, no voldries pas venir. Doncs mira, i dius, caram, no estaves despotricat.
Has trigat a dir-m'ho.
Exactament. No. Potser era per això, no? No, jo crec que no. Jo crec que en el seu moment les tertúlies van ser una gran aportació. Per què? Perquè van generar una dinàmica de conversa oberta, franca, que és cert que després ha degenerat primer per la quota partidista i després per una cosa pitjor. Pels periodistes que no volen admetre que són quota partidista, però que parlen amb la veu del partit o del sector polític al qual s'hi senten adscrits sense necessitat de tenir carnet. I això és el que les ha pervertit. Perquè a dia d'avui el problema de les tertúlies és que tu, abans de que cadascuna de les persones que hi participa parli, ja saps què et dirà.
Sí, senyor.
I això no passava abans, perquè eren una sèrie de persones...
Que es feien escoltar alguns.
Primer, que es feien escoltar, i segon, que no tenien cap necessitat de sentir-se adscrits a cap línia política, partidista, editorial determinada.
La meva àvia diria que no tenien el cul llogat.
Doncs segurament és això.
Sí, no?
A partir del moment que algú de l'àmbit polític, no sé qui va ser, però havia de ser algú, va descobrir que calia tractar els tertulians com a opinadors i, per tant, mimar-los, i els tertulians van començar a ser convidats en els despatxos oficials, tant de partits com de governs, a partir d'aquell moment
ja tocaven cuixa, ja.
Va canviar l'esquema.
I per què deies que d'esports hauríem de parlar-ne a part?
Perquè les tertúlies esportives són les que han contribuït a marcar unes determinades línies de posicionaments previs de les tertúlies polítiques.
De defensar colors?
Perquè com que tot ho hem convertit en un permanent Barça-Madrid, i això té molt a veure amb moltes causes que hi ha contribuït, no? Des de companys nostres estimats i admiradíssims que van començar esports i que van passar a fer política i que van començar tractant la política com tractaven abans els esports, i aquí hi ha el gran rei, vull dir, que tot això ho il·lumina el Botanito. Tot això ho il·lumina el José María García. Involuntàriament, no ho sé, a partir del moment que salta Antena 3 i Antena 3 l'Herrero, l'Antonio Herrero al matí, comença a tractar la política com el Butano tractava els esports a la nit. En un fals programa d'esports, perquè deia un programa d'esports, no era un programa, era un show del senyor José María García, sensacional, un show sobre els esports que es feia creure que un programa d'esports.
I
a partir
d'aquí
es va passar els matins a fer un show sobre la política a partir de l'esquema Butano.
Una primera mostra, 23F, García a la porta del
Congrés. Efectivament, perquè no va parar fins tenir un paper amb l'excusa de que ell conocia el general Armada.
Sí.
I l'hi va recibir.
Ara vengo.
I l'hi va recibir.
Sí. Però va ser, diguem, la veu, o una de les veus aquella
nit. Sí, sí, sí.
81.
Sí, 81, sí, sí. 23 de febrer del 81, pujat dalt d'un cotxe.
Imagina't, pujat damunt d'un cotxe.
Davant del Palace. Davant del Congrés, a Madrid.
Doncs, per tant, tu ets partidari de les tertúlies...
Home, jo no soc un moment. A veure, si jo...
Si tu segons, un programa, segons, Josep Cuní, t'encarreguen en un programa...
Segons consta en els anals, si jo alguna cosa vaig tenir a veure amb el foment de les tertúlies, home, no crec que fos lògic que ara aparegués com a penedit, perquè no n'estic penedit.
No.
Una altra cosa és que, torno a dir, les tertúlies d'avui em semblen menys enriquidores que les de llavors.
Sí, sí.
I per què? Doncs perquè ja està tot el pescau vendido, com dirien a Madrid, i ja està tothom posicionat, i aleshores no són tertúlies, és un joc de trinxeres.
El matí de Josep Cuní.
Aquesta música la vas portar d'Amèrica?
Sí. D'una agència musical que es deia Valentinos.
Sí?
I que estava a White Plains, als afores de Nova York.
Tu això a l'Amèrica sempre t'ha tirat bastant, no?
Hi he anat molt, tinc bons amics i he après molt.
Pam.
Sí, sempre. perquè era música pensada per programes de ràdio i televisió. Van ser els primers que van crear els clips musicals. I les sintonies les feien en temps diferents. Els formats més curts eren de 5-6 segons, després de 14-15, de 20-25 i de 40-45 el més llarg.
Dies de ràdio. Catalunya Ràdio. El matí de Josep Cuní.
I el bé que t'ho vas passar quan et van dir, va, cap general de programes aquí a Catalunya Ràdio, que és hora que comença...
Ja portava un parell d'anys, eh?
No tant, 83, juny del 83.
Doncs setembre del 84, un any.
Un any. Ens vas deixar respirar un any només.
13 mesos, sí. Però vaig haver de portar respiració assistida, eh? Perquè estàveu tots una mica noquejats.
Estàvem bé.
I tant.
Estàvem bé, ens ho passàvem molt bé.
Sí, sí.
Amb tu també ens ho vam passar bé, però ens ho passàvem bé.
Sí.
O no, això ho vas notar.
Ah, no, jo m'ho vaig passar de conya.
Que vas estar investigant a veure com, per on, el flaire per on anava.
Sí.
Vas trobar que la gent s'ho estava passant bé.
No, aquesta casa...
I que fèiem una bona ràdio.
Aquesta casa tenia un model, havia dissenyat un model. Però no va calcular que era un model tan interessant com qualsevol altre.
Una ràdio
que segurament necessitava molt més temps. I aleshores sempre passa el mateix, tant a la pública com a la privada. Al cap d'uns mesos, aquells que ho han empès, ho han fomentat, ho han inaugurat, comencen a dir, escolta, i això no funciona, no? És que els recorda que li vam dir que necessitava...
Vostè l'encàrrec que va fer era l'altre,
eh? Exacte, exacte. Escolta, però... I es canvien de parer, i ja hi som, i venen els canvis.
Sí.
I ja està. Però vaja, vam fer una sèrie de canvis, la vam, diguem-ne que... li vam canviar el xip de ser una ràdio alternativa a ser una ràdio homologable a les convencionals...
Anava a dir convencional.
Sí, sí, no, o sigui, homologable a les convencionals que existia, en un moment en el qual les referències potents no eren tantes com van ser després. M'entens? Perquè en aquell moment la potència la tenia Radio Nacional d'Espanya i la SER. La SER amb el Gabilondo, però no era encara la SER que va ser després.
Sí, però era SER ja, eh?
Sí,
i Ràdio Barcelona era Ràdio
Barcelona.
No,
és que Ràdio Barcelona sí que era Ràdio Barcelona i la SER era una altra cosa.
Sí.
Els que treballàvem a Ràdio Barcelona, i tu també hi has treballat, recorda que dèiem, si em donessin una pesseta cada vegada que connectem amb Madrid per cada oient que perdem, ens faríem rics tots plegats, perquè en aquell moment escoltar la SER era escoltar Ràdio Madrid i era escoltar Juan de Toro, senyora! I escoltar Joaquim Prat, que era un tio divertidíssim, vaig treballar amb ell, ho vaig passar molt bé, i escoltar Pepe Domingo Castaño, que estaven fent d'home anunci.
Però era una manera de fer.
Perquè era homes anunci. Perquè era una ràdio descaradament comercial.
Home, parlant de ràdio, aquí vam tenir
Biomanant, senyora, li regalo una balança, una bàscula de peso, per si vostè se toma 10 sobres de Biomanant.
Ara
que
ara
anaven amb el Biomanant per tot
ara
arreu. Jo hi havia anat a vendre Biomanants.
No, tu venies una altra cosa.
No, jo amb el Joaquim Prat.
Lo de les rates.
No, però això era abans. Això va ser...
Això
va ser Ràdio Joventut, el primer anunci que vaig fer.
Què feies?
Desinfección, desinsectación, derratización. Insecticida Ibis.
Apa, lo sé com música.
Digue-ho.
No, m'atreveixo.
Desinfección, desinsectación, desratización.
Això és un parany que em poses.
No, això és el parany que em van posar a mi la primera vegada que em van obrir el micro, es va encendre el pilot vermell com aquest que tinc ara aquí, i vaig llegir això, i clar, i vaig pensar, jo això no ho sabré dir, desinfección, desinsectación, desratización. I el segon era Balta. Falda Pollita, 325. Balta. I el tercer era... A Médicos de Urgencia, Pelayo 40, 222-22-22. Recuerde si té doses.
Tu la casa de l'estiu, els gràfiques, res.
També. Però vaig estar tan obsessionat en dir desinfecció, desinsectació, derratització i dir-ho bé, que en lloc de dir 222-22-22, recuerde si té doses, vaig dir Dios 22, 22, 22, recuerde si té dioses. I no me'n vaig ni assabentar. I quan em vaig aixecar la vista i vaig mirar el control, estaven tots petant-se per terra, rient com uns locos, perquè jo havia dit, òbviament, això.
I a la casa de les mantes també hauries venat sovint, no?
A la Casa de les Mantes Junqueras...
4?
4, sí.
A la dita de la caixa.
Sí. També. I Casa de l'Estilogràfica, per descomptat, a Ràdio Barcelona era un clàssic. Però, vaja, hi va haver una vegada a Ràdio Terrassa que feien discos sol·licitats. I jo havia acabat de començar i encara no dominava com que era self. Tu feies tot tu i estava sol. I d'un diumenge a la tarda. I aleshores no hi havia àudio previ. I el disc el posaves amb la mà dreta, perquè tenies els dos tocadiscos a la dreta,
i el micròfon
davant no podia girar amb el volum baixat, i aleshores havies d'encertar l'agulla en el moment que començava el disc. Clar, i el tenir el micròfon obert, no senties res. Només senties a partir del moment que tancaves el micròfon. Clar, jo em vaig oblidar de tancar el micròfon i era un disc del Manolo Escobar. I no sentia res, no sentia res. Vaig pensar, ja, això ja he tornat a fallar. Imagina't, feia dos dies que treballava i no se m'ha acudit una altra cosa que dir jo sol.
Sí.
Això és una merda, Manolo. Referint-me al Manolo Escobar.
Sí.
Sí. I esclar, i aleshores em vaig sentir per auriculars.
I diu, ui.
Ui, 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 m'adono que tenia el micro obert. Tanco el micro i el primer que veig és que s'encén el pilot vermell del telèfon. I era el director.
No es diria Manolo.
No, no es deia Manolo, però em di, qui és aquest Manolo que... amb qui parla vostè en directe? Ja. Manolo Escobar.
Sí.
D'on ja estarà mi carro?
Ja vas trobar o no?
No, jo no, el buscava ell.
El matí de Josep Cuní.
Bon dia, Catalunya.
Bon dia, Catalunya. Aquesta era la teva entrada.
Sí. Sí, sí, bon dia, Catalunya. Són ja les 8, són les 9, són el que fos, sí.
No,
sí,
són les 9 primer.
Primer sí,
primera
home,
cosa còmoda.
Primer les 9, després van ser les 8, després van ser les 7, després van ser les 6. Però bon dia, Catalunya.
I tot això sempre... per una obsessió d'audiència, d'anar ampliant franja. No? Perquè aquí hem estat sempre molt obsessionats per la qualitat, segur, més d'un, però bàsicament per l'audiència.
No, però era una cosa lògica, perquè si tu començaves a les 9 a partir d'unes notícies que donaven uns altres, la pregunta lògica era per què no comences donant-ho les notícies?
Clar,
no?
Sí.
Era la continuïtat. Per
perquè
què
serà
trenques...
l'eina del comentari.
Exactament.
Després.
Per què trenques tu un programa o per què fas dos programes separats si resulta que hi ha una línia de continuïtat?
Però, fixa't, perdona,
que
després... els teus amics americans fan programes començant matinals a les 6 del matí?
Sí, fan programes a les 6 del matí, però no duren fins a les 12 del migdia, acaben a les 9, però és que a partir de les 9 no se'ls acut fer tertúlies ni se'ls acut fer una continuïtat informativa, perquè a les 9 tothom està treballant.
Clar.
M'entens? I pensen en uns horaris de desplaçament. Recorda que aquí, abans, quan jo feia això, quan vam començar, abans vam fer el Catalunya Matí. El
sí.
Catalunya Matí anava de 7 a 9,
sí, senyor,
que era una radiofórmula informativa, que repetia.
Sí. Sí.
Eh?
Sí.
Per què? Perquè això sí que va ser important dels Estats Units. Els Estats Units havien demostrat que el consum preferent de temps mitjà al matí era d'uns 20 minuts.
Aleshores, tu en 20 minuts li havies d'explicar tot.
En 20 minuts havies de posar el dia. Jo no sé si aquí això es donava exactament així, però vam rebaixar-ho a 30, o vam allargar-ho a 30. I aleshores vam fer això. Per tant, el Catalunya Matí era un formatge, que se'n deia, que se'n diuen les radiofórmules,
sí,
de 4 mitges hores. Mm. I es repetia el format.
I llavors, hi havia principis bàsics de Josep Cuní. Un, aquest.
Senyors, Francesc de Carreres, Josep Maria Colomer, Agustí Pons, gràcies, bon dia.
Vigila de no deixar els anets.
Efectivament.
Els pitos.
Efectivament. S'havien de deixar nets i polits.
Són cara dura, saps?
És que això ha de ser així.
No sempre.
La BBC no els ha trepitjat mai.
Aquí algú que no es dirà BBC els ha trepitjat.
Ah, bé, jo també els he trepitjat, però vull dir... la norma és aquesta, no?
Sí, sí, això...
Perquè, a veure, aquí jo tenia un encàrrec i d'altra banda tenia també una mirada que es va convertir en una obsessió. Això és una ràdio pública. Per tant, encara que accepti publicitat, té uns paràmetres de compliment que l'homologa qualsevol ràdio pública. I això té unes obligacions. I una de les obligacions és que els senyals horaris són nets perquè tothom sap que a l'hora en punt hi ha un butlletí horari. Això abans, quan ho vam començar a fer nosaltres, només ho feia Ràdio Nacional d'Espanya. Les cadenes privades no tenien butlletins horaris perquè no apostaven tant encara per la informació.
I en una època no podien fer-ho.
Això ens portaria molt més enrere, no?
Sí, no tant.
Sí que apostaven per la informació, però dins dels programes informatius.
Sí.
I d'alguna manera els programes informatius no eren altra cosa que la rèplica del que havien sigut els partes de Ràdio Nacional d'Espanya històricament.
Nosaltres vam tenir una innovació que és afegir-hi esports. Que tampoc era habitual.
Que tampoc era habitual, sí. Perquè els esports éreu una raça a part. Éreu.
Érem.
Sí.
Eren.
Després
éreu, ara són.
Éreu.
Ara són.
Però éreu una raça a part que després veu tenir la gran habilitat de subsumir a tots els altres a la vostra raça. I ara tots, d'alguna manera o altra, som d'esports.
Però per què?